La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 28 de setembre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la ràdio analògica, a través de la 91.5 de la FM, però també, com sempre, a través d'internet, a través de la web cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat, l'actualitat de Sant Cugat, amb un representant de cada partit polític que té representació en el ple municipal. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui. Per un costat, Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Francesc Ossant, coordinador del grup municipal d'Esquerra Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Pere Soler, regidor del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
José Miguel García, vocal de Ciutadans a l'EMD de Vall d'Oreix, per part de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs comencem amb temes d'actualitat. Hi ha temes que són, diríem, actualitat política pura i dura, on segurament generarem un debat, i n'hi ha d'altres que són actualitat ciutadana. I la veritat és que aquest cap de setmana ha xocat molt una notícia que passa molt poc a Sant Cugat, i menys en els carrers del centre, ja que un home va ser apunyalat a l'Avinguda Catalunya, amb Rius i Taulet. La víctima, per sort, està fora de perill i l'autor dels fets està en presó provisional, però sí que coincideix aquesta notícia amb una setmana en què hi ha hagut molts casos similars a Barcelona, en aquests casos inclús amb conseqüències mortals, i també a l'Hospitalet, etc. Per tant, bé, evidentment és una anècdota segurament dins de Sant Cugat, però no sé si dins de l'àrea metropolitana hi ha una sensació. Ha coincidit moltes notícies d'aquestes al mateix, en pocs dies. Si vol, comencem per Esquerra Republicana, que és qui té la regidoria de seguretat a Sant Cugat. Francesc Ossant, què pots comentar d'aquest tema?
Hola, molt bon dia, tant de nou. Jo una reflexió que volia fer, efectivament això és una tertúlia política, llavors hi ha temes d'actualitat que lògicament vosaltres allò trieu sense cap problema, no? Però a mi em fa una mica de... em xoca una mica l'elevar una anècdota de seguretat o una anècdota ciutadana a un debat de tertúlia política, perquè això és afavorir una mena de discurs, diguem-li, perillós que s'està instal·lant a la nostra societat. Jo recordaria el que immediatament després que es va conèixer aquest tema, els senyors de Vox ja van fer un tuit immediatament allò, posant a parir allò, la seguretat. Llavors es va creant un clima d'inseguretat a la nostra ciutat que no és real, que no és real, i que cada ple, si el seguiu, ho veieu, que va sortint constantment d'una cosa que no és, que efectivament a l'àrea metropolitana i ara amb les festes de la Mercè s'ha donat molt, i això és un tema lamentable que cal condemnar i perseguir, posar tots els mitjans perquè això no passi, lògicament. Però en el cas nostre, Sant Cugat, no va per aquí. És a dir, això està clar que ja s'ha analitzat aquest apunyalament, va ser dues persones que ja es coneixien, que tenien una relació entre ells i que portava una discussió entre ells, que va haver-hi aquest lamentable apunyalament, que l'agressor ja ha estat detingut, va ser detingut molt poc després, i cal dir que aquests fets són molt poc habituals, com tu mateix has dit, a Sant Cugat. Avui a Sant Cugat, en el de seguretat, el 90% dels delictes són patrimonials, avui, en aquests moments, i és preocupant, perquè l'any 2018 era les més altes de Catalunya, que és d'aquest nivell de... però que això s'ha anat reduint poc a poc aquests incidents, i en aquests moments ja tenim un 75% de reducció d'aquest tipus de delictes en relació al 2019. Per tant, aquest fet, condemnable, lamentable, però és anecdòtic, i a mi no m'agradaria incloure aquest tema dintre l'agenda de debat polític, perquè no és la qüestió. I estem favorint determinats missatges, allò xenòfob, perquè clar, no ens han parlat de l'ètnia o la raça dels senyors que han parlat, però
els mitjans no en parlem,
no en parlem.
Els seriosos no en parlem,
efectivament, però de seguida el discurs fàcil que ahir vam veure al Parlament, per exemple, pels senyors de Vox, i altres que s'apunten al carro. Per tant, és un tema que, hòstia, entre tots, perdó, hòstia, hauríem d'intentar d'alguna manera controlar, perquè això s'extén com a taca d'oli, una sensació que no és la del nostre país, no, i menys la de Sant Cugat.
No en tinc cap dubte, i deixeu-me un petit apunt, no és per justificar res, però aquesta notícia ha sigut la més llegida a la nostra pàgina web, i estic segur que a les pàgines web dels companys d'altres mitjans, amb moltíssima diferència. Se n'ha parlat molt al carrer. Per tant, jo crec que nosaltres, com a mitjà públic, hem de traslladar la conversa del carrer aquí. I segurament, a nivell polític, el que podeu fer és el que has fet, que és tranquil·litzar i dir, això és una anècdota i amb dades. Per tant, jo crec que es poden ser compatibles les dues coses. Passem ara a Pere Soler, dels Socialistes.
Sí, jo subscric fil per randa les paraules de Francesc Ossan. Jo crec que fets relacionats amb la seguretat ciutadana en tindrem cada dia, en tenim cada dia, que no surten a la llum. Sant Cugat, i així ho demostra les xifres, és una de les ciutats més segures que tenim a l'entorn, de furs, de robatoris, de violència masclista, malauradament també, i per tant d'agressions, i això entra dintre del camp d'una agressió entre dues persones que es coneixien i que es podia donar aquí, o es podia donar a Sarrià, o es podia donar a Rubí, d'acord? Per tant, jo crec que en aquest cas posar sobre la taula, sobre el taulell, tots aquests fets només ajuden a aquest mantra en el qual, doncs, crec que nosaltres els polítics i els que tenim la responsabilitat de governar hem d'apaivagar, no? Seguretat és una ciutat, Sant Cugat és una ciutat que està proveïda pel cos de policia, la policia de Catalunya, que està composta per Mossos d'Esquadra i per la policia local. Hi ha molt bona coordinació i certament a vegades, doncs, el que aquestes notícies fan és que pugui sorgir un cert clima d'inseguretat. Perquè no és el mateix la percepció de seguretat que la seguretat real, i això s'ha de dir, no? Uh-huh. I, per tant, tot allò que siguin xifres negatives, alimentades precisament, en aquest cas, com ha dit, per l'extrema dreta, ple rere ple, no per repetir una mentida moltes vegades, es converteix en realitat, però, en canvi, sí que queda aquest discurs de distorsió. I després, associats a, sobretot a governs, nosaltres sempre hem dit que fer polítiques de seguretat també és d'esquerres, sobretot és d'esquerres, perquè això també forma part de la societat del benestar, i per tant bueno, deixar-ho amb això, amb l'anècdota, més enllà de que la persona que ha estat agredida, doncs, es recuperi el més aviat possible, i les diligències judicials determinaran quin és el nivell que s'ha d'aplicar, doncs, a la persona agressora, en aquest cas.
Molt bé, moltes gràcies, Pere. Oriol Sánchez, de la CUP, i tanquem així el bloc de govern.
Sí, bàsicament, això és una anècdota. És una anècdota en el context de Sant Cugat, però sí que és veritat, i òbviament aquelles formacions polítiques o aquelles persones que vulguin fer política d'això, que vulguin fer del fet puntual una generalització, han de saber que realment les dades els hi juguen en contra, no? O sigui, l'anterior observatori, el del febrer, vale, es va preguntar sobre la seguretat al municipi, vale? I vam comprovar que la percepció de seguretat és molt bona, però és que la realitat encara és millor. És a dir, la gent es percep segura, i com més a prop de casa seva li preguntes, és a dir, la ciutat té una dada, el barri té una dada superior, i casa seva encara té una dada superior. Això què vol dir? Que hi ha una influència important de tot un focus mediàtic, tot un caldo de cultiu que s'alimenta de rumors i que s'alimenta d'exagerar la realitat, que fa que com més lluny pensem de la nostra realitat comprovable i objectiva, doncs més insegurs ens sentim. I aquí també hi ha una altra cosa, que és bàsicament que hi ha gent de barris de Sant Cugat que se sent més insegura. Llavors, aquí és una mica on hem de ficar l'accent. És a dir, hem de ficar l'accent en potenciar. Si volem parlar i estem parlant d'una seguretat real, estem parlant d'una seguretat on el barri i les relacions entre les persones, com més fortes i més relacions de coneixença hi hagin, més segura se sent la gent. I com millor estigui el barri, o més connectat, o més atès, o amb més serveis i amb més recursos, també més seguretat hi ha. Aleshores, nosaltres, com a persones que estem a l'Ajuntament, el que hem de vetllar és per aquesta seguretat de proximitat i per sortir d'aquests discursos alarmistes, o amb el que alguns volen fer una sèrie de fortuna política en base a la demagogia i a la mentida. I aquesta sensació de seguretat, a part de que s'ha de treballar, és real. És a dir, quan tu preguntes a la gent, i també un altre cop dades de l'observatori, si realment li ha passat a ella o a ella alguna cosa, trobes que el 90% ni han patit un robatori, ni li han robat el cotxe, ni han patit cap mena de fet delictiu en primera persona. Aleshores, pel tema de Barcelona, s'ha de posar en context tot el tema de les festes de la Mercè i de les grans aglomeracions de gent, de l'alcohol i de les drogues, que això és un còctel pues, que sabem que pot passar, no?, i que s'ha d'estar atent, però, repeteixo, és important, a banda de lamentar qualsevol desgràcia d'aquest tipus, només faltaria que posem les coses en el seu context i que centrem, més enllà dels titulars, la seguretat allà on realment, com a persones del poble, tenim, ens sentim segures, que és en potenciar i millorar els barris i en fer comunitat i fer xarxa i fer vincles.
Perfecte. Oriol, moltíssimes gràcies. Josep Maria, per part de Junts.
Sí, primer de tot, doncs, celebrar o alegrar-me doncs, que la víctima està fora de perill, està greu, però està fora de perill, i també celebrar la seva detenció. No? A mi m'agrada la detenció de l'autor, de l'apunyalament, evidentment. A mi m'agradaria més parlar de fet aïllat que no d'anècdota, perquè estem parlant d'un apunyalament i jo crec que això no és una anècdota, és un fet aïllat, jo diria com a mínim fet aïllat, perquè el que l'han apunyalat, no? I aquesta persona podria estar morta. Evidentment estem en una ciutat segura, els índexs, les dades així ens ho diuen, però la seguretat és un tema també molt sensible, perquè evidentment les dades diuen que el 90% de la població, com ara ens comentaven, doncs de la població considera que és una ciutat segura. Però clar, el que li entren a casa mentre està a casa robant, no li expliquis això, perquè l'ensurt que s'emporta, vull dir, aquella persona ja no té seguretat, jo crec que de per vida, i el que explica a les seves amistats i els seus veïns és aquesta, no? Per tant, jo crec que és un tema molt sensible. Sí que és cert, insisteixo, que és una ciutat segura, perquè les dades així ho diuen, però que hem de vigilar amb el vocabulari una mica que utilitzem i que està clar que s'ha de continuar treballant. Jo crec que tenim una bona policia local i un bon cos de Mossos d'Esquadra i que treballen coordinats, això és important, i més en una ciutat complicada, perquè no estem parlant només del centre de Sant Quart, sinó que estem parlant d'un municipi complicat perquè té diferents barris i, vull dir, patrullar, diguéssim, per Sant Quart no és fàcil. Si estàs en una punta no arribes a l'altra. I segurament s'hauria de continuar treballant, no depèn directament de l'Ajuntament, doncs però sí continuar treballant per augmentar els agents de Mossos d'Esquadra, tot i que també treballen amb Rubí, no? Coordinats amb Rubí, no? Però tenim una ciutat amb una demografia, amb uns barris doncs, que no estan tots al centre ni molt menys, estan molt repartits la població i, per tant, cal continuar treballant en aquest sentit.
Moltes gràcies, Josep Maria i José Miguel, per part de Ciutadans.
Bueno, yo creo que...
José Miguel, perdona, davant del micròfon, sí. Disculpa.
Vale, perfecto. Bueno, yo creo que lo primero de todo es que no se debe eludir el debate de seguridad. El ayuntamiento tiene responsabilidades sobre este tema y, por tanto, eso hace que la temática de la seguridad ciudadana pues tenga que estar en la agenda política. Los datos en San Cuat, sin duda, no son malos. Podrían ser mejores. Seguro que hay otros municipios que los tienen peores. Pero, bueno, nosotros tenemos que mirar y trabajar por lo que es San Cugat. Una cosa son los datos, otra cosa es la percepción. Albert ya en la introducción pues ha hecho referencia, digamos, a este contexto en el que estamos del que estamos rodeados, con incidentes, por llamarnos así, graves en Barcelona, en Hospitalet, que de alguna forma pues nos llegan a los vecinos de San Cugat y nos crean pues esa lógica y esa percepción de inseguridad. ¿Que quieren llamarle alarmismo? Bueno, pues se le puede llamar alarmismo a ese tema, pero yo creo que es lícito que los ciudadanos pues tengan esa preocupación y que así la transmitan y así la asumamos los políticos y debamos debatir y trabajar sobre eso. Hablábamos o nos apuntaba pues que era un hecho puntual, un hecho aislado. Bueno, sí, puede ser un hecho puntual, un hecho aislado, pero yo llevo aquí algunas referencias de algunos acontecimientos que han pasado en los últimos tiempos. Y leo, noviembre de 2020, los Mossos disparan contra unos ladrones en San Cuat y logran huir. Septiembre del 2021, detenidos tres menores por robos con violencia en San Cuat. Los atacantes cometieron dos robos violentos en menos de una hora. Septiembre del 2021, detenido por atracar en una farmacia de San Cuat con un cuchillo. Febrero del 2022.
Jo no voldria tallar, però
tres heridos en un ataque con machete en San Cugat.
No, em sembla lamentable, mira, perdona, fer un repàs,
no, un repàs
dels fets,
no,
delictius de Sant Cugat. Em sembla lamentable i el discurs que estàs fent, José Miguel. Em sembla lamentable.
Vale, perquè, espera, a ver, déjame que estoy hablando yo, estoy haciendo mi exposición, sí, yo respecto a la tuya. Estoy haciendo referencia a artículos que han aparecido en medios de comunicación, que ha leído todo el mundo, y es lícito que los vecinos, al leer esto, al ver por televisión graves incidentes que hay en Barcelona, incluso con muertos, hijos pues tengan esa percepción. O sea, es que no podemos negarlo esto y no podemos ampararnos en que los datos sean bajos para no preguntarnos si realmente estamos destinando los recursos necesarios y tomando las medidas para evitar que esa violencia, que a lo mejor no ha arraigado todavía en San Cugat, como puede haber arraigado en otros sitios, pues para evitar que llegue aquí y que se implante. Y esa yo creo que es una pregunta y un debate lícito y que todas las fuerzas políticas deberían plantearse.
Molt bé. Moltes gràcies, José Miguel. Francesc, d'Esquerra.
Sí. Bueno, quan he interromput l'Alberta, el Pere tenia tota la raó. És a dir, que quan parlàvem d'aquell discurs de l'extrema dreta sobre el tema de seguretat, ho hem acabat de veure per part dels representants de Ciutadans. Ells basen tota la seva acció política en aquestes coses, en aquest tipus d'actuacions. Començar a citar articles delictes de l'any 20 i no sé quants, amb aquesta intervenció afavoreixen aquest debat de crear inseguretat, perquè ells estan intentant crear aquest clima d'inseguretat. Ells i Vox intenten crear aquest clima d'inseguretat perquè és el seu caldo de cultiu de l'extrema dreta que és representada. Nosaltres sempre la dic que les dades són les dades, però nosaltres com a govern no estem satisfets perquè mentre no hi hagi cap delicte no estarem satisfets. La nostra màxima preocupació és que el nivell de qualitat de vida de Sant Cugat també correspongui a una unitat segura i per tant si hi ha un delicte estem preocupats i no estem satisfets. El dia que hi hagi zero delictes estarem plenament satisfets. Mentrestant no eludim el debat, però eludim el debat a partir de les dades concretes i de la realitat concreta, no a partir de fantasmagòriques intervencions d'extrema dreta.
Molt bé. Pere?
Sí, i és que estic una mica perplex perquè jo entenc que ja estem en època electoral, entenc que Ciutadans ha perdut el discurs de la llengua, que necessita posicionar-se davant de l'extrema dreta que li passa la mà per la partida, entenc que és un dels temes que ells fan mella, però també dic que les dades són les que són i no es pot enganyar la gent. I per tant també apel·lo a la responsabilitat dels mitjans de comunicació, que es fa cert sensacionalisme en aquesta situació, i com prova d'això és que estem parlant d'això amb una tertúlia que podríem estar parlant d'altres coses, és evident, no? és la proposta del mitjà i del moderador, però entenc jo que tot això és l'únic que alimenta és precisament el creixement d'aquesta percepció d'inseguretat. Per tant, jo ja no prendré més la paraula en aquest sentit, però em sembla lamentable el posicionament de determinades forces polítiques.
Molt bé, moltes gràcies, Pere. Doncs canviarem de tema. Anem a parlar un tema que ens va quedar penjat la setmana passada, que al final va ser un monogràfic gairebé econòmic, que és, diríem, una anècdota que seria... S'estan fent obres a la sala de plens per mirar d'ampliar-la i fer-la més accessible. És a dir, hi ha obres de... Diríem, la intenció de les obres de la sala de plens són diferents. Una és l'accessibilitat, però també és ampliar-la pensant que en un futur hi puguin cabre 27 regidors. Què vol dir 27 regidors? Vol dir que la ciutat superi els 100.000 habitants, com li va passar fa poc a Girona. Doncs Sant Cugat és com un símbol de que s'està preparant per aquest salt, que segurament implica moltíssimes coses més que no només una sala de plens. Per tant, m'agradaria fer una xerrada, aquí sí, molt política, sobre si la ciutat, diríem, estem preparats, no estem preparats, hem de créixer, no hem de créixer, hem de decréixer... Bueno, el que vosaltres vulgueu. En aquest cas, m'agradaria començar amb el Pere dels socialistes. Endavant.
La primera resposta és a la segona pregunta. Sant Cugat no està preparada i no s'ha preparat per aquest creixement. I aquesta és la feina que fa durant 3 anys estem fent a aquest govern i aquest darrer que queda. Continuarem preparant la ciutat perquè els oients ens entenguin d'alguna manera. Sant Cugat tenia previst els serveis els tenia previst per una població entre 70 i 80 mil habitants. Estem vora els 100 mil habitants, tu ho has dit. Segurament creixerem en els propers anys fins als 110, 115 mil habitants. Per tant, és una ciutat que s'ha de posar a punt. Els recursos de l'Ajuntament, no només els econòmics sinó també els recursos humans per fer front a les necessitats de la ciutadania, estan infradotats. Totes les àrees de l'Ajuntament, cadascuna de les àrees de l'Ajuntament, hi falten mans, a més de faltar-hi recursos econòmics. La ciutat ha crescut amb una velocitat, en els darrers 20 anys ha doblat el seu nombre de població i no Sant Cugat, sinó qualsevol ciutat que no s'hagi posat les piles pot quedar amb la situació que hem tingut ara, amb contractes que no tenen la dimensió per donar aquest serveis, aquesta prestació de serveis a la ciutadania, amb contractes caducats, amb serveis que no serveixen per res i poc orientats també a, diguéssim, el que seria a cobrir les necessitats bàsiques de la població. I per això hem fet una aposta, per això s'ha doblat el pressupost també amb drets socials, per això també s'ha redimensionat el tema de les infraestructures i, per tant, passem d'una ciutat aparador a una ciutat pragmàtica, a una ciutat que dona resposta a la ciutadania. I aquesta és la voluntat. Per tant, més enllà de l'anècdota, jo crec que sí que és la remodelació de la sala de plens i preparar-la per aquest creixement. Hi ha altres coses, per la remodelació de la sala, que és la sostenibilitat, millorar, ampliar, etcètera, etcètera, que no només ens quedem en aquest discurs, però certament Sant Cugat ha crescut, ha tingut una política del totxo, ha expulsat a molta gent i segueix expulsant molta gent que no es pot permetre traçar la seva vida a la nostra ciutat, sobretot gent jove d'una franja que es comença a emancipar i que per tant doncs és una llàstima. I nosaltres el que precisament estem intentant planificar és aquest creixement d'una forma equilibrada, moderada, però no només a nivell urbanístic sinó també a nivell de la prestació de serveis i de programes cap a la ciutadania.
Molt bé, moltes gràcies, Pere. Oriol, de la CUP.
Sí, a veure, la pregunta de si la ciutat volem que creixi o no volem que creixi, diguéssim, no es pot negar l'evidència, creixerà, vull dir, i el que hem de fer és, òbviament, que creixi d'una forma lògica, d'una forma endreçada i d'una forma planificada, vale? I és el que estem intentant, no? Jo crec que també, com deia el Pere, no? Tot el tema de la redimensionalització dels serveis i, sobretot, per mi, la racionalització, perquè quan tens un servei que ha quedat obsolet i vas fent pedaços i pedaços, al final queda una cosa que no té lògica i no s'entén, no? Aleshores, una mica també el tema de la nova xarxa d'autobusos també va en aquest sentit, no? Adaptar i racionalitzar. Perquè és el que s'ha de fer, no? Aleshores, hem d'adaptar serveis i hem de planificar el creixement. I en aquest sentit també hi ha tot el procés engegat amb Can Ametller, vale? No, Can Ametller no serà un bolet, no sortirà a salto de mata de forma desendreçada amb tots els efectes negatius i externalitats negatives que han passat o que han patit, per desgràcia, altres barris, no? Can Ametller, hi ha un procés participatiu, hi ha una definició d'usos, hi ha una definició també de quin model de barri volem i quines prestacions ha de tenir, perquè igual que important és si créixer, com créixer i de quina manera, és amb qui volem créixer, no? I tenim estudis com el que vam fer sobre el Padró, que veiem que Sant Cugat expulsa a tota una sèrie de persones, vale, que viuen aquí, que tenen uns nivells d'estudis que potser no són els més alts, però que són alts igualment, perquè Sant Cugat és una ciutat amb un nivell d'estudis molt alt, però que tot i això no poden fer front a la despesa, no?, de viure en aquesta ciutat. I per això les polítiques d'habitatge que estem fent no s'està construint tant com es voldria, però s'està comprant, per exemple, que això és el que no es diu, vale? I no es pot comparar 3 anys de polítiques d'habitatge amb 32, vale? Com volen fer alguns. És un debat viciós i és un debat viciat, perdó, i és un debat amb trampa. I el que estem fent és planificant aquelles noves obres i aquelles nous barris per donar necessitat precisament a aquest tipus de creixement que volem que sigui amb gent que no hagi de marxar del poble.
Molt bé. Moltes gràcies, Oriol. Francesc, Esquerra.
Sí. Poca cosa a afegir el que han comentat els nostres companys de govern del PSC i les CUP. És un debat molt interessant i molt de futur de Sant Cugat, efectivament, i crec que serà molt de l'os, també, val a dir-ho, de la campanya electoral, segur. Els companys dels amics de Junts ja ho han començat a treure fa dies, per tant, serà segur que el tema del creixement i el mite dels 100.000 habitants serà un tema present. Tota la campanya ja ho està sent. Llavors, hem de ser precisos, i els companys ho han dit abans. Si ens agrada creixement? No, ja estaríem còmodes en una ciutat petita, fàcil, llumanejable, amb tots els serveis a mida. Per tant, sí, nosaltres a favor del creixement segurament tampoc. Ara, el creixement no ve allò com un caigut del cel de l'Esperit Sant. El creixement existeix i existirà. hi ha el creixement vegetatiu de per si, hi ha les noves promocions privades que tenen les seves llicències i que tenen els seus projectes, que ja les tenien de governs anteriors i els hem heredat, i aquí estan. Per tant, segur que creixerem, vulguem o no vulguem. Per tant, la pregunta és, volem créixer? No, creixerem segur. Per tant, davant d'això hi ha dues posicions. Una, les immobiliàries ho fan, el mercat ho fa, i nosaltres refacilitem, inclús a vegades excessivament facilitem, com han passat altres vegades, allò, les sinocions, quines promocions. La nostra opció crec que és governar aquest creixement. El company del CUP ho ha dit clarament. Hem de governar creixement, hem de planificar creixement. No, no volem que aquest creixement sigui desordenat. Hi ha barris, com podem veure, com Vullpelleres, per exemple, que està mal planificat, el mercat a una punta, l'estació de tren a una punta i el barri a un altre costat, i els carrers. Sí, no està ben planificat, cal planificar-ho bé i cal governar aquest creixement, per tant no hem de deixar que les promotores immobiliàries facin el que vulguin. Hi ha dues opcions: o el mercat ens governa o nosaltres governem el mercat. La posició d'aquest govern és que nosaltres governem el mercat, nosaltres incidim sobre la realitat, i una realitat inevitable perquè el creixement hi serà, però volem incidir, volem modular-la, volem planificar-la, volem acostar-la als veïns, volem que els veïns diguin com han de ser els seus barris on hi viuran, i efectivament volem donar, a partir de les promocions públiques d'habitatge lloguer d'assequible, volem que hi hagi una oportunitat per a la gent que no hagi de marxar de Sant Cugat. Per tant, que aquest creixement tingui unes repercussions positives amb el conjunt de la ciutat, i que és la nostra opció, i és el que estem fent.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. Josep Maria.
Sí, m'agradaria començar per l'anècdota. Tornem. En aquest segon tema també heu parlat d'anècdota de la sala de plens. Per mi no és una anècdota l'ampliació o les obres de remodelació de la sala de plens. No estem parlant d'una capa de pintura i de rebaixar el parquet o de canviar el terra, perquè estem parlant d'un mínim de 4 mesos d'obres. Unes obres, per tant, importants i que tindran un pressupost important. Jo l'altre dia en el ple, en el tinent d'alcalde de presidència, doncs li preguntava el pressupost, no només el pressupost de les obres en si, sinó la despesa que comportarà, doncs, habilitar la sala clave de la Unió Sant Cugatenca per preparar-la, dotar-la dels mitjans personals i tècnics per acollir, doncs, reunions, sales de plens, casaments, etc. No? I que tot això va més enllà, no? Perquè també estem ocupant una sala clave que ara s'estava utilitzant per activitats d'entitats i que ara, doncs, l'ocuparem molt la gent de l'Ajuntament per casaments, per plens, per comissions informatives, etc. No? Bé, per acabar amb l'anècdota, doncs, és unes obres que segurament es podrien haver començat, doncs, el mes d'agost, un mes que la gent no fem plens ni casaments, etc, i que ja estarien treballant, no? I que al final no sé si una ciutat o un ajuntament, que jo crec que té 15 o 16 anys, si no m'equivoco, vull dir, és bastant nou, necessiti una remodelació profunda de la sala de plens. Jo crec que això costa una mica d'entendre. Anècdota a part, es parla molt del creixement de Sant Cugat, es parla molt de que ha crescut molt la ciutat en aquests darrers anys, que ha doblat. Sant Cugat avui té 94.000 habitants censats, o avui de gener, avui potser són 95 o 96. Però és que segons el Pla General Metropolità del 76, avui Sant Cugat hauria de tenir entre 240 i 250.000 habitants. Al tanto, eh? De 94 a 240.000 o 250.000 habitants. Per tant, ha crescut molt, sí, ha crescut, però és que podria haver crescut molt, i no ha crescut per una feina que es va fer molt concreta a partir de l'any 87. Va haver-hi un alcalde i un equip de govern i una sèrie de governs que van treballar per un model de ciutat concreta que tenim. Van rebaixar el sostre edificable, van crear zones verdes, jo crec que s'ha convertit en una ciutat que pot agradar més o menys, però la gent que hi viu li agrada. De fet, sempre que a l'observatori es pregunta, la gent està contenta, satisfeta, molt satisfeta de viure en aquesta ciutat. La gent ha vingut a viure a Sant Cugat per alguna cosa, perquè li agrada aquest model de ciutat, no? Per tant, a mi m'agradaria incidir en això, no? Sant Cugat ha crescut? Sí, però és que podria haver crescut molt. Ara podria ser, podríem tenir tot de possibles o presumptes promocions de Recull Centre repartides per tot el municipi de Sant Cugat, i això afortunadament no és així.
Molt bé. Gràcies. Fem el José Miguel, acabem la primera ronda i després la rèplica del Pere.
Vale. Bueno, tal com s'ha introducido la noticia, el tema de pasar de 25 a 27 regidores realmente no es un tema, digamos, muy, muy relevante, porque el número de votos que harían falta en cualquier caso para conseguir representación seguiría siendo el mismo, en torno a un 5%. Entonces, de este dato no se desprendería, digamos, que hubiese un mayor abanico de fuerzas políticas representadas en el plenario. sí que tiene más, sí que en esto doy la razón al señor Valles, en el sentido de que, bueno, que no vemos la justificación de hacer estas inversiones en la remodelación de la sala de plenos. Estamos hablando de unas obras ya no solo importantes en cuanto al plazo que proponen, sino que estamos hablando de 350, 400 mil euros, que es una partida realmente... A mí me cuesta, quizás es un hábito ya por la edad pasarlo a pesetas, pero cuando paso estas cifras a pesetas realmente dan un poco de vértigo. Pero bueno, vamos al tema, ya que podemos hablar de ello, y me alegra que el señor Prasuleno haya parecido bien que hablemos de este tema y no haya intentado censurarlo como ha hecho con el tema anterior de la seguridad, sugiriendo, casi imponiendo, a que un medio de comunicación pública pues trate o no trate un tema en función de su criterio. Eso no me parece adecuado. Bueno, lo más importante, digamos, de este crecimiento que tiene la ciudad será la derivada que se pueda obtener de nuevas competencias o responsabilidades que vayamos a asumir, aunque en parte luego estas responsabilidades puede que las absorba la MB, como está pasando ya ahora como va a pasar con el tema del transporte público, de los autobuses o el tema del agua. Realmente lo importante, digamos, de este tema que planteas es el hecho mismo de que de San Cugat está creciendo. Está creciendo y está creciendo de lo que podríamos llamar un crecimiento natural. Y esto es bueno porque este crecimiento natural permite, pues bueno, afrontar los retos que se van planteando de una forma más o menos controlada. Estamos hablando que con el desarrollo de los barrios de Can Matas y Vulpalleras nos iríamos en torno a unos 110.000, 115.000 habitantes. Y esto parece una cifra más o menos manejable y racional para el modelo de ciudad que tenemos. Lo que nos preocupa es que nos desviemos de esto y nos vayamos al modelo por el que apuesta el tripartit, un modelo de ciudad vertical, ¿vale?, con propuestas como la de Rajoy Centra. Con este tipo de modelo, que no nos gusta, estaríamos hablando ya de crecimientos con unas cifras de 140, 150.000 habitantes. Y esto ya es otro modelo de ciudad, no es el San Cugat que tenemos ni el que nos gusta. Un modelo de ciudad que congestionaría ya totalmente el centro, crearía pues una presión a la movilidad abrumadora, etcétera. Se aleja de lo que nos gusta y yo creo que de lo que quiere la ciudad. Decía el señor Osán que con sus políticas intentan incidir en lo que es el desarrollo de la ciudad. Pero yo les digo, si van a incidir con propuestas tipo de Rajoy Centra, mejor que no incidan, ¿vale? Que lo dejen como está. Por tanto, nosotros estamos a favor del crecimiento, un crecimiento natural, un crecimiento armónico, pero que respete el modelo de ciudad.
Molt bé, moltes gràcies. M'heu demanat replica als tres partits de govern, doncs comencem per ordre. Pere, Francesc i Oriol. Endavant.
Sí, a mi em sembla sorprenent que el senyor Vallès o no es parla amb els seus companys que formen part de la comissió informativa o no es llegeix els papers i la documentació del ple. És on està explicitat el cost de la remodelació de la sala de plens. Ara bé, si escoltant els dos discursos no faríem mai res, si fem perquè fem i si no fem perquè no fem, si es fan unes obres en un lloc que s'utilitza quasi a diari, és obvi que tingui repercussions en altres espais de la ciutat. I en aquest cas el que hem fet precisament és modificar també l'horari de les comissions informatives per tal de destorbar al mínim a la Unió Sacramentenca i a les seccions que allà hi operen. El cost... Bé, el cost de la utilització, tot té un cost, clar, tot té un cost, però són costos molt inherents a l'estructura pròpia del funcionament diari de l'Ajuntament, dels conserges que hi ha, la llum que ja es paga habitualment, s'ha traslladat tot el sistema de videoactes, i sí, feia falta. Només per deferència i només per dotar d'accessibilitat la sala de plens a persones amb mobilitat reduïda, només amb això ja estaria justificat. Però és que a més d'això, hi ha temes de sostenibilitat, hi ha temes d'eficiència energètica, hi ha temes de no gastar tanta llum, d'utilitzar llum natural, d'utilitzar sistemes de calefacció que seran més eficients, d'aplicar-nos a la nova tecnologia. La tecnologia, vostès entendran que en 15 anys ha variat molt. Fa 15 anys enrere, amb la que teníem avui dia, amb un projector que imparava el color verd i no d'allans... Hem d'aplicar, per tant, ens hem de modernitzar i això té uns costos. Si fem, perquè fem, i si no fem, perquè no fem. Respecte a la proposta de ciutat, de regulls i de coses d'aquestes, bueno, seguim amb el tremendisme de hi faran. I li vull rectificar al senyor Vallès també que el creixement de la ciutat es va pactar l'any 2000, amb el creixement dels dos nous barris, que van ser Buipalleres i Can Mates, on totes les forces polítiques que estaven en representació en el ple en aquell moment van pactar aquesta limitació a 100.000 habitants. Evidentment, el creixement se'ns anirà a aquests 110 o 115.000 que jo... sense ser cap estadista, però crec que podríem anar per allà amb el creixement del nou barri de Can Ametller i el que queda per edificar de Buipalleres i operacions de microurbanisme dins de la pròpia ciutat quan els edificis doncs, es fan vells i per tant hi haurà aquest creixement. Proposta de Reull Centre. Bé, tenim una ciutat, segons diu el senyor Vallès, que la va començar a construir el senyor Imerich i la va continuar el senyor Recoder, insostenible a nivell econòmic per la prestació de serveis. Recollida, neteja, enllumenat, manteniment de l'espai verd, de quilòmetres i quilòmetres de carrers i d'urbanitzacions per fer ciutats unifamiliars. Saben vostès una dada, i a més és una dada curiosa, potser a dia d'avui ha canviat, però a Sant Cugat hi ha 33.333 edificacions destinades a habitatge. Saben quants habitatges, quin percentatge d'aquest parc d'habitatges està dedicat a plurifamiliar? Només el 25%. Vol dir que tenim quasi 25.000 vivendes unifamiliars. Vostès, com que no han governat, ni suposo que governaran, no saben el que és aquesta gestió. I l'última cosa, per apel·lació directa, jo no censuro, jo opino, no censuro. I, per tant, opino en un mitjà de comunicació públic i que el nostre partit i aquest govern continua per potenciar. Vostès el voldrien tancar. Així és que se li dona l'oportunitat en el propi mitjans, en el propi mitjà públic que vostès volen tancar. Gràcies.
Gràcies, Pere. Francesc?
Sí, a mi m'agradaria que, cara al debat polític de les eleccions, a mi m'agradaria que no faltessin la veritat els grups de l'oposició. El senyor de Ciutadans diu el model de ciutat, el tripartit, és un model de creixement vertical. Això on ho ha vist vostè? Vostè és el profeta de l'apocalipsi nuclear zombi. Simplement no és veritat.
Bueno, no és veritat. Remito, si no és veritat. Que han presentat el bombo i platillo del Reull Centre.
El Reull Centre és un creixement vertical. Això no podria ser vertical. General. Perdoni, nosaltres vam fer una proposta de Reull Centre que efectivament preveria unes torres determinades. La gent del barri efectivament no va estar-hi d'acord.
Pues no
vam rectificar
i vam rectificar projecte.
Per tant, si vam rectificar, el nostre cometes model és el que vostè diu, apocalipsi nuclear zombi. No és veritat, simplement no és veritat. I els ciutadans, com que no són idiotes, com vostès pensen que ho són, veuran que el model, la fórmula de creixement de Sant Cugat no és de creixement vertical. Per tant, jo els dic que, sisplau, per vostès mateixos, si vostès fan una campanya basada en falsetats, la gent se'n donarà compte. És un consell. Jo diria que facin crítica basada en la realitat. És un consell. Ara, a nosaltres ja ens va bé, perquè la gent ja es donarà compte d'efectivament del que vostès... Bueno, i així acabaran. Amb zero regidors el proper mandat. Ara, allà vostès segueixin així, cap problema. Referent al senyor Vallès, la crítica que ha fet... De la sala de plens, jo no he entrat, parlant més amb el tema creixement, que és un tema que m'interessava més, i coincideixo que la sala de plens és una anècdota, però és una anècdota important. La sala de plens estava mal planificada, com ha explicat molt bé el senyor Soler. Si vostè algun dia fos alcalde, que no ho serà, ni tindrà alcalde, que no ho serà, vostè no podria actualment pujar i es trequés la cama, o tingués una malaltia greu, no podria pujar a presidir l'Ajuntament, perquè no té unes rampes, no hi ha llum natural, tecnològicament està molt atreçat. Per tant, era important per la ciutat, perquè l'Ajuntament, la sala del plens, és la representació de la ciutat. En fons, és la sala més noble, entre cometes, on la gent hi va, és el depositari de la democràcia. Per tant, necessitàvem una sala de plens adequada al segle XXI, accessible, amb llum natural, moderna, agradable, etcètera. Això costa un cost, efectivament, però si no ho haguessin fet, com diu també el senyor Soler, també ho haguessin retret. Per tant, però jo penso que era necessari fer-la, adequar-la a la sala de plens del Sant Cugat, que mereix el segle XXI.
Molt bé, gràcies, Oriol.
Sí, molt ràpid. Bueno, és interessant que el senyor Vallès digui que ells van ser els que van aturar el creixement de Sant Cugat cap als 200 i pico mil. Primer de tot, i si se sap algú de números i d'estadística, una estadística feta a més de 30 anys vista, o fa 30 anys pel 2030, té molt marge d'error. Vale? Per tant, aquests 240.000 dubtaria de que tot indiqués que anava cap allà. I després, es venten d'això, no? D'haver construït una ciutat plana, com deia el Pere, amb molta casa unifamiliar, recordem, vale? Que això també té unes externalitats negatives. I ensenyaré només tres. Una és, com es pot estar orgullós de ser la ciutat amb el metre quadrat més car de Catalunya? Això és el que porta aquest model de ciutat. Dos, com es pot estar orgullós d'una ciutat que sí, és molt verda, però és molt poc eficient ecològicament parlant? I després, tanta casa unifamiliar implica també més sensació d'inseguretat, perquè hem vist, i ho hem vist amb la dada, que els barris amb cases més unifamiliars són els barris que tenen més sensació d'inseguretat, perquè és on més difícil és fer vincles i crear comunitat, que és el que aporta una seguretat més enllà de la presència de cossos policials. I llavors, en aquest sentit, bàsicament em sorprèn que s'estigui tan orgullós d'aquest model de ciutat que foragita a la gent d'aquí. Diu, sí, la gent que ve, la gent de Sant Cugat està molt contenta de viure a Sant Cugat. Sí, Sant Cugat està molt bé, és una bona ciutat per viure. Però és, ojo amb les profecies autocomplertes, perquè se li pregunta a la gent que ha vingut ja aquí, amb gent amb alt poder adquisitiu, que el que volia era aquest model de ciutat. Que se li pregunti a tota la gent que ha marxat si està contenta de viure a Sant Cugat. No li contestaran perquè no estan vivint a Sant Cugat, tot i haver nascut aquí. O sigui que vigilem en defensar un model de ciutat que es demostra que té moltes mancances i que es demostra que és una centrifugadora.
Molt bé. Moltes gràcies, Oriol. Ens queden 4 minuts, si voleu fer algun afegitó breu, Josep Maria o José Miguel.
Seria per afegir durant mitja hora més de tertúlia, no sé si la podem allargar.
No, si voleu, aquest debat segurament el continuarem i en...
D'aquí el 28 de maig segur que sortirà més d'una, dues o tres vegades.
En mesos preelectorals segur que en parlarem, i molt.
Però un parell de punts. Al govern li agrada molt dir que és un model de ciutat que expulsa ciutadans, expulsa, no? Si mireu les dades de les ciutats de l'entorn, que no són justament ciutats governades per gent, diguéssim, propera a Junts, doncs expulsen igual o més que no pas la ciutat de Sant Cugat. Aquesta és una dada. Però mireu les dades, mireu la gent que marxa al cap de l'any de les ciutats de l'entorn. Que hi ha cases unifamiliars, sí, però no al centre de Sant Cugat. Les cases unifamiliars estan on estan. Vull dir, no expliquem les coses a mitges. No és un model de ciutat on hi ha tot de torres a la Rambla del Celler, tot de torres a Collfabau, tot de torres a Volpelleres, o tot de torres a Can Mates, o tot de torres a Torreblanca, que és el creixement que s'ha anat fent i s'ha anat evolucionant des de l'any 87. Evidentment que jo no hi era. Jo, com sabeu, em dedico a la política des de fa 3 anys i no he estat mai ni a oposició ni a govern, mai a la vida, ara sí. Però sí que estic content del model d'aquesta ciutat. Evidentment que estic content d'aquest model de ciutat, com la gran majoria de ciutadans de Sant Cugat del Vallès.
Gràcies, Josep Maria. I un últim apunt molt breu, José Miguel.
Bueno, a mi, son un par de apuntes, un par de pinceladas. Bueno, a mí me parece que hablar de Sant Cugat como un modelo de ciudad de viviendas unifamiliares, pues bueno, me parece una visión un poco simple, un poco, de hecho, casi pone de manifiesto un desconocimiento de lo que es la realidad de Sant Cugat y sus diferentes barrios. Y más me ha preocupado el hecho de que digan que este modelo de unifamiliares crea una sensación de seguridad y que en cambio un modelo masificado es lo que crearía una mayor sensación de seguridad.
Pero la verdad, perdona, si este es el, ningú parla de model si masificat,
ha dit que el modelo de unifamiliares crea una sensación de inseguridad.
Ningú diu que model masificat, sisplau.
Hay que crear y hay que trabajar para que sea realidad.
La comunitat crea sensació de seguretat.
Hay que trabajar.
I les vivendes unifamiliars dificulten la creació d'aquesta comunitat.
Bueno, pero esa es la responsabilidad de que puede el gobierno para solucionarlo. Por eso también estas viviendas unifamiliares probablemente pagan unos impuestos mayores que otro tipo de viviendas. Es muy fácil decir, bueno, como me crean un problema, pues yo no quiero gestionarlo. Oiga, si no quieren gestionarlo, dejen el gobierno. Y si no saben, pues lo mismo.
Gracias. Moltes gràcies, José Miguel. Acabem aquí la tertúlia del Gall d'Algun Estim. Moltes gràcies a tots cinc. I si em deixeu posar una cosa a la carta als Reis, quan modifiquem la sala de plens, una zona de premsa amb taules, seria fantàstic.
Estic convençut que ho han pensat, perquè no, a nosaltres no ens hem preguntat com podria ser aquesta sala de plens.
Sí, que tall d'anècdota...
No ho he pensat, però segurament que tindreu millors connexions.
De hecho, si no està puesto en los 500.000 euros de presupuesto, mal presupuesto hemos hecho.
La separació, que és per raons...
Per temes Covid, encara, que hem de fer la...
Ah, sí?
Sí. Doncs recordeu, als oients i a tothom que ens
escolti cada dimecres a un quart de deu del matí a Ràdio Sant Cugat i a també a cugat.cat, al Gall del Monestir. Bon dia a tothom, fins dimecres que ve.
Adéu, molt bon dia.
Vale, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.